Radio Gubbio. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat local. Ho fem amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
Ràdio Cubelles.
La Generalitat ha aprovat definitivament la requalificació dels terrenys de l'antiga tèrmica per permetre-hi un centre logístic. La Comissió de Territori de Catalunya, després de l'informe favorable de la Comissió Territorial del Penedès, ha donat llum verda a Cubelles per modificar el pla general, el pla urbanístic, que ara ja oficialment permet els usos logístics i industrials a tot l'espai que ocupava abans la central tèrmica del Foix. L'edicte, publicat el 10 de febrer passat al Diari Oficial de la Generalitat, confirma que s'aprova definitivament el text refós, que ja havia passat, recordem, pel ple municipal el novembre passat, i una tramitació que va arrencar tot just amb aquesta legislatura l'agost del 2023. Tanmateix, ara per ara, la decisió encara es troba en el termini de 2 mesos en què es poden presentar recursos, un període que s'allargarà fins al 10 d'abril. La decisió d'obrir els usos dels terrenys de l'antiga central tèrmica a un projecte logístic es va prendre en un dels primers plens de la legislatura, concretament l'agost del 2023, quan es va aprovar per una majoria de 15 dels 17 regidors de l'Ajuntament. Concretament, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú van rebre el suport en aquesta modificació urbanística de Vox, Junts i el PP, mentre que Esquerra Republicana es va abstenir i la CUP hi va votar en contra. El projecte del centre logístic d'uns inversors privats consisteix en la construcció d'una gran nau de més de 100.000 metres quadrats i 3 pisos d'alçada en gairebé tot el solar que ocupava abans la central. Ara per ara, l'aprovació definitiva de la Generalitat encara no ha tingut cap reacció en l'àmbit local ni per part del
regidor d'Espai Públic, Josep Maria Hogué, d'Unitat Cubellenca, ha respost en l'últim ple als dubtes de l'oposició sobre els contractes menors investigats, tal com havien sol·licitat des de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. En un ple extraordinari recentment, el regidor d'Espai Públic, Josep Maria Hogué, ha comparegut per donar explicacions sobre unes adjudicacions que es van fer entre els anys 2019 i 2022, presumptament irregulars. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha recordat el suport del govern municipal a la compareixença del regidor Hogué per reforçar la transparència municipal.
La transparència no és només un deure legal, sinó també un compromís ètic que hem d'assumir amb serietat. A través de l'obertura i claretat de les nostres accions, busquem fomentar un diàleg constructiu. No obstant, és important recordar que en el marc de les nostres responsabilitats també hem de donar compliment a la confidencialitat en aquells temes que estan sent objecte d'investigació. Respectar aquesta confidencialitat és essencial per garantir la integritat dels processos i protegir els drets de totes les parts involucrades. El nostre company regidor està aquí per respondre les seves preguntes i escoltar les seves inquietuds dins dels límits que la llei i la confidencialitat ens imposen. Com a grup municipal, creiem fermament que la col·laboració i intercanvi d'idees són essencials per construir un poble de Cubelles millor. Junts i juntes podem treballar cap a una administració més transparent i responsable.
Com a soci principal del govern municipal, Renata B2, portaveu del PSC, ha refermat aquest compromís per la transparència.
L'exigència de transparència a un govern han de ser la mateixa, tant si els fets comporten responsabilitats penals com si només es tracta de males pràctiques en la gestió pública. La confiança en la ciutadania i en les institucions es basa en la claredat, en la rendició de comptes i en la voluntat de corregir els errors que se'n puguin haver comès. Tot i això, hem de posar de manifest que en el cas de que una cosa és el procediment judicial, que se'n pugui derivar, i una altra cosa és les responsabilitats polítiques que n'hi puguin haver. En el cas de que es demostri que hi hagi irregularitats detectades, s'haurà de tenir conseqüències. Ara bé, si finalment aquestes irregularitats no queden demostrades o es conclou que ara no n'hi ha hagut, aquesta investigació haurà servit igualment per garantir la transparència i el rigor que el PSC exigeix als càrrecs públics.
Per la seva banda, els grups de l'oposició han dirigit les seves intervencions cap als aspectes que consideren sospitosos relacionats amb aquests contractes menors investigats de la legislatura passada. Sentim algunes de les preguntes que han fet Esther Pérez, d'Esquerra Republicana, o Robert Monzonis, de Junts per Cubelles.
Aquí no volem anar a buscar el com i el per què, perquè sí. Aquí volem que no torni a passar això. I ens agradaria jo crec que la primera i els meus companys són els primers de dir ojalà Antifrau i Fiscalia facin així i no vegin cap delicte, vegin una errada d'algú o d'algunes persones o de qui sigui i com a responsable aquesta persona i poca cosa més. El que passa que amb aquest exercici de transparència el que busquem és donar respostes que no es donen, simplement.
S'ha revisat la documentació d'aquests contractes? De ser així, quines conclusions se'n treuen? S'entén que hi pugui haver sospites? En contractes com el de les cobertes de Can Travé, quina justificació política i tècnica té fraccionar l'import en dos contractes? En cap de les obres es va detectar que les empreses pertanyien al mateix administrador?
El regidor Josep Maria Hugué ha defensat que la petició de 3 pressupostos per un contracte menor és una norma pròpia de control de l'Ajuntament que no prové de la llei de contractes. S'ha assegurat també que els regidors no conviden les empreses a presentar-se a les adjudicacions.
L'exigència de 3 pressupostos no està definida per la llei de contractes. Això ha de quedar ben clar, sinó que es recull a les bases del pressupost, precisament per preservar millor els principis de contractació pública. Jo els haig de dir que cap membre de l'equip de govern dona instruccions a empreses i a convidar cada una d'elles a la licitació. No? La situació per la que es pregunta entén que serà esclarida en la corresponent investigació. Segons correspongui, doncs no correspon fer valoracions a fons d'entrada, no?
La regidora del Partit Popular, Juana Navarrete, ha posat en dubte les explicacions de Hugué i ha demanat responsabilitats polítiques.
Suena muy mal. O sea, lo que está claro es que se han creado empresas diferentes, una misma persona, para llevarse los contratos menores que se hacían en este ayuntamiento. Eso está ahí. Porque entonces, lo hemos podido comprobar, una misma persona, diferentes contratos menores y se los llevaba a todos. Algo ha pasado y la responsabilidad es, en este caso, de usted.
Per la seva banda, el regidor d'Unitat Covellenca, Josep Maria Hugué, entre altres, ha parlat també de les acusacions de l'oposició sobre el fraccionament suposat de contractes en una reforma de teulades a Can Travé.
Amb el que seria la rehabilitació de teulades de Can Travé, que hi ha un possible fraccionament de contracte, no? Doncs en tots els expedients, i particularment en aquells que afecten a Can Travé, consten informes tècnics que justifiquen, en el cas concret, la inexistència de fraccionament. Els expedients d'obres que afecten a Can Travé tenen una complexitat tècnica important i, per tant, s'han de confiar i s'ha confiat i se segueix confiant en el criteri a més doncs, pels arquitectes al respecte. Per tant, aquests informes, com vostès saben, els tenen a disposició dels regidors i les regidores i, per tant, es poden examinar.
Tanmateix, des de la CUP, Dani Pérez s'ha mostrat insatisfet amb les explicacions del regidor Josep Maria Hugué i ha tornat a repetir que l'oposició no entén que aquests contractes anessin a parar a mans d'unes empreses que compartien un mateix administrador sense que ningú ho arribés a frenar.
Que com pot ser que diverses vegades se li hagi passat que quan es van en pressupostos amb una empresa sigui la mateixa empresa la que presenta pressupostos. Una d'elles es diu Sellebuc, com ella és al revés. El de les necessitats, en algun cas hi ha algun informe desfavorable. En algun cas hi ha algun informe desfavorable. I el de les teulades inclinades i teulades planes, que no és que vostè diu que és un fraccionament de contractes, hi ha algun informe que diu que això podria ser un fraccionament de contractes i en tot cas no ho seria o quedaria més clar que no ho és si s'hagués assignat aquest segon contracte, un de teulades inclinades i un de teulades planes, s'haguessin assignat empreses diferents, amb administradors diferents, amb seus financeres diferents. Però justament es van assignar aquests contractes planes i inclinades a la mateixa empresa. Per tant, fraccionament de contractes no ho sé, però torna a ser molt, molt sospitós.
I el regidor Hugué ha assegurat que recentment l'Ajuntament ha afegit més controls interns relacionats amb la contractació com una circular que es va enviar l'any 2023.
Doncs aquests procediments de contractació estan permanentment en revisió i millora i, de fet, vostès, doncs, regidors de l'Ajuntament, haurien de saber que el 3 de març del 2023 es va emetre una circular conjunta de Secretaria i Intervenció, la 1 del 2023, en la que, entre altres qüestions, es buscava evitar que els pressupostos fossin presentats per empreses vinculades al mateix grup. Per tant, es va emetre una circular d'intervenció i secretaria que anava encaminada doncs, encara a posar més mecanismes de control. Per tant, quan parlen de mecanismes de control, s'han posat i se'n seguiran posant per tal de que aquestes possibles irregularitats, que repeteixo, que estan ara mateix en investigació, o ben bé no sabem on estan, a la Fiscalia, doncs donguin el resultat.
A banda d'aquesta compareixença del regidor Josep Maria Oguer en l'últim ple municipal, aquest dijous es torna a reunir la Comissió d'Estudi dels Contractes Menors per citar-se amb totes les parts implicades, polítics, tècnics i empresaris.
El ple municipal ha aprovat una auditoria externa de suport al Departament d'Intervenció de l'Ajuntament. El govern municipal ha defensat la situació econòmica del consistori, però ha donat suport a una moció presentada per la CUP per aportar recursos externs a la interventora municipal. Només el regidor de Cubelles en Comú, Narcís Pineda, ha optat per l'abstenció en considerar que la moció no estava ben plantejada. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha comentat que, malgrat que des d'Unitat Covellenca no comparteixen prendre aquesta decisió mitjançant una moció al ple, hi han donat suport com a exercici de transparència.
Si és per millorar i fer propostes de millora de la intervenció, no cal cap moció. Per tant, aquí s'està instrumentalitzant la feina de la interventora. El que cal és donar suport a les interventores que han passat històricament a l'Ajuntament de Cubelles, que sempre s'ha fet el criteri que elles han decidit, s'han fet els canvis, les millores, s'han actualitzat processos per actualitzats també per llei i nosaltres continuarem en aquesta línia. Per tant, creiem que el plenari no és el foro per decidir aquest tipus d'accions, si no és la pròpia interventora la que les implementa. El que passa que nosaltres votarem a favor per aquest acte de transparència.
El regidor de la CUP, Dani Pérez, i el portaveu de Vox, Jorge Mena, han explicat els motius per reclamar aquesta auditoria mitjançant una moció.
I a la comissió informativa de la setmana passada doncs va semblar també que hi ha departaments, o molts departaments d'aquest Ajuntament, estan sobresaturats i que no poden fer algunes tasques doncs, que sí que tocaria i que poder fa anys que no es fan, no?
Se comentó que una auditoría externa podría ayudar a intervención a ponerse al día con todo el trabajo que tiene acumulado en este ayuntamiento. Y recordamos que muchas veces intervención incluso hace un trabajo de fiscalización por encima incluso de la propia oposición, de estos propios concejales de este consistorio. Por eso nosotros creemos que toda ayuda que pueda recibir la intervención para que nos pongamos al día con el Ayuntamiento de Cubelles es positivo.
El to més crític davant d'aquesta iniciativa l'ha tingut Narcís Pineda, de Cubelles en Comú, qui ha optat per l'abstenció i ha demanat no fer cas del que considera una despesa innecessària.
Nosaltres ens abstindrem. Confiem en les interventores que hem tingut, que han anat passant per aquest Ajuntament, i els emplacem a que ara mateix no destinin diners a això perquè fa falta destinar-lo a altres coses. Els emplacem a que no paralitzin l'Ajuntament de Cubelles amb una petició d'auditoria externa que ni el mateix representant de la CUP sap el que pot significar.
En canvi, el regidor de Transparència, Arturo Carrillo, del PSC, ha donat suport a la iniciativa que vol aportar més recursos a la intervenció municipal.
El que es fa és que la intervenció municipal el que pot fer és contractar firmes externes, vale, com a col·laboradors de la interventora per tal de portar aquest control financer que és obligatori per llei. És a dir, no estem parlant aquí de que ni intervinguin a l'Ajuntament ni que facin moltes de les coses que crec que s'han dit en aquest plenari. Crec que si no, la senyora interventora que està present en aquest ple ens ho pot explicar. És una obligació legal que tenim, que s'ha de fer, i aquesta auditoria externa és només que contractar una empresa privada, que així ho diu la llei, o si no ho pot fer directament la intervenció amb els seus propis recursos, si no els té, pot optar per aquesta contractació externa.
Finalment, la moció s'ha acabat aprovant amb el vot a favor de tots els grups, excepte l'abstenció de Cubelles en Comú. En l'apartat de les mocions del ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat una proposta d'Unitat Covellenca per impulsar la mobilitat justa i sostenible al Penedès, en què s'ha parlat de Rodalies i s'ha parlat també dels autobusos. La proposta ha rebut el vot a favor de tots els partits, excepte Vox, que s'ha abstingut. Prèviament, en el ple d'aquest dimarts, també s'han aprovat per unanimitat el compte general del 2023 i diversos tràmits relacionats amb els recursos humans de l'Ajuntament. A més, ha superat el ple la nova tarifa dels taxis pel 2025, amb l'única abstenció de la CUP, i també ha superat el ple una relació de factures amb objeccions d'intervenció. Ja ha quedat enllestida la construcció del pou que ha d'evitar les inundacions als carrers paral·lels al passeig marítim. L'obra ha de solucionar a partir d'ara els problemes d'acumulació d'aigua de pluja que s'havien incrementat des de la reforma del passeig. Amb aquest sistema, l'aigua de pluja s'acumula en un pou i es va bombant cap al torrent de Santa Maria, evitant així les inundacions que fins ara en alguna ocasió s'havien allargat durant uns dies. El regidor d'Infraestructures i Espai Públic, Josep Maria Hugué, ha descrit així aquesta obra.
A partir de les obres del passeig marítim han empitjorat aquest tram final del carrer Girona i hi ha greus problemes d'acumulació d'aigua. Es va fer una primera fase que consistia en fer la rasa entre el pluvial i el futur tanc de tempesta o pou per treure aquesta aigua. I ara el que fem és l'excavació d'aquest pou i la instal·lació de les bombes per fer el bombament d'aquesta acumulació d'aigua i enviar-lo fins aquí al torrent de Santa Maria.
Aquest nou sistema ha de reduir problemes d'inundació habituals, tot i que el regidor, Josep Maria Hugué, també ha admès que en casos de pluges torrencials que acumulin molta pluja en poca estona seran més complicats d'absorbir.
Aquestes obres tenen un cost aproximat d'uns 230.000 euros, si no recordo malament, i el temps per executar-les ha d'estar acabat abans de Setmana Santa. I al final intentarem resoldre d'una vegada per totes aquests problemes que tenim cada vegada que plou. Això no vol dir que el 100% de vegades no queden resoltes, perquè el règim de pluges que tenim al Mediterrani, a Cubelles i tots els pobles de la costa estar situats pràcticament a cota zero, ja sabem que és complicat.
Aquesta obra s'ha convocat a l'Assemblea Anual per aquest diumenge. L'entitat històrica, que aquest 2025 arriba als 125 des de la seva fundació, ha convocat els socis, cantaires i patrons a 11:45 del migdia a la sala d'actes de la rectoria. Com dèiem, aquest 2025 el Cor l'Espiga està celebrant 125 anys des que es va fundar, tal com ha explicat Teresa Jubal, presidenta de l'entitat.
Imagina. Aquest 2025 està sent un any d'important aniversaris d'entitats culturals de Cubelles. I com a presidenta del Cor l'Espiga, us faig saber que celebrem el 125è aniversari de la fundació de l'entitat. En aquesta trajectòria han passat molts cantaires, uns quants directors, i s'han forjat projectes dels quals no de tots s'ha obtingut el resultat previst. Com a En Viu, que és la nostra coral, l'entitat de Gana, la més antiga de la vila, està en construcció constant. A les veus masculines es van afegint al seu moment les veus de dones i fem cançons a capella i a quatre veus.
Teresa Jubal creu que el Cor l'Espiga, ara 125 anys després, manté encara vius alguns dels valors fundacionals lligats sobretot als cors de claver.
El Cor l'Espiga és una coral claveriana. I el ser cor de claver vol dir que hi ha associada fundacionalment un concepte de la societat amb la qual hi ha una filosofia. Les paraules del segle XIX eren progrés, virtut i amor com a lema de l'entitat, i es definien els cantaires de l'època com a soldats de la indústria i soldats de la pau. Això vol dir perquè eren molts i perquè caminaven tots en la mateixa direcció. Avui en dia, parlar de progrés és evidentment que és un progrés pel país. La virtut és el valor i la constància de fer-ho funcionar, i l'amor és solidaritat entre les diferents persones i les diferents situacions.
Una de les activitats anuals més esperades pel Cor l'Espiga és la Cantada de Caramelles, que serà el pròxim 20 d'abril. Abans, però, com dèiem a l'inici, els membres de la coral tenen una cita per repassar la situació de l'entitat.
L'Anuari dels Amics del Castell recull articles i estudis nous sobre història local. Un any més, el grup d'estudis covellencs ha aprofitat l'assemblea anual aquest febrer passat per repartir la publicació entre els socis i posar-la també a la venda per qualsevol persona interessada en els temes locals. Els continguts que inclou l'anuari del 2020
2024 dels Amics del Castell. Són variats, però arrenquen, per exemple, amb el recordatori del 25è aniversari de la mateixa entitat, un aniversari que continuaran commemorant durant aquest 2025. El president dels Amics del Castell, Joan Vidal, ha parlat també d'algun dels articles recollits en aquesta última edició de l'anuari, com, per exemple, les memòries d'infantesa i joventut de Francesc Capdet.
Memòria personal, però memòria que també doncs, es pot extrapolar a molta gent que va viure els anys 40 i 50 del segle XX. Resulta que el Francesc Capdet i Granell, que doncs, durant molts anys va ser el vicepresident de l'entitat i col·laborador, etcètera, etcètera, doncs, va fer un llibre personal doncs, a nivell familiar doncs, de memòries de la seva vida. I li van dir, home, aquí podríem extreure alguna cosa doncs, que parli de la població en general, doncs, que pot interessar a tothom. I vam agafar doncs, això, records d'infantesa i joventut en una primera part, perquè l'any que ve doncs, dona per un altre article, en què repassa doncs, records personals seus del poble.
D'altra banda, els Amics del Castell ja tenen a punt també l'agenda d'activitats d'aquestes setmanes que venen. La pròxima cita serà el dijous dia 27 de març amb la presentació del conte infantil Remi, un nen que fa sol, a càrrec del seu autor, Miquel Gómez Marcillas, tal com ha explicat en Joan Vidal.
La família es va dir, escolta, tret aquest llibre, seria interessant de presentar-lo a Cubelles, home, encantats, i a més, doncs, si es tracta d'un cubellenc que es va exiliar quan era nen, com ell mateix diu, doncs encantats de la vida, i vindrà a presentar aquest llibre doncs, que parla, doncs, el títol és El conte musical inclusiu, Remi, un nen que fa sol, no? Fa jugar les notes musicals amb el títol del llibre, i l'autor és el Miquel Gómez Marcillas, i parla diu que el tema central és de la inclusió escolar del nen amb autisme, i diu que, doncs, que la música me'ls va bé perquè parin els nens que són autistes, doncs, que paren molta més atenció amb el tema de la música.
La presentació d'aquest conte infantil és oberta a tothom el dijous dia 27 de març a les 7 del vespre a la sala d'actes de la rectoria. La resta de la
Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'explicarem tot.
Ràdio Cubelles, 107.5 FM.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Som feliç així.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Uns somnis, dinosaures, dinotar-se amb fales tanta. Vereno, vereno, ja que estic vereno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aire. Vereno, vereno, la pressa és vereno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
Tot i que els somnis són bonics.
Les coses importants passen quan no estem dormint. Tot i que els somnis són bonics. Quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics.
Covelles, la ràdio que ens fa.
L'associació ARBA ha instal·lat ara fa pocs dies uns plafons que serveixen per conèixer millor també tots els aspectes naturals del riu Foix, fruit també de la custòdia que recordem que tenen de la ribera del Foix en un bon tram de Cubelles. Parlem amb un dels portaveus d'ARBA Litoral, Oriol Millán. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Hola, bon dia, Pau.
I bé, ara, doncs, recentment, un pas més que heu fet fruit d'aquesta custòdia que teniu de la ribera del Foix, heu instal·lat uns plafons, oi? En què consisteixen i també, doncs, què heu escollit i quins indrets heu escollit per ubicar aquests plafons informatius?
Sí, hem instal·lat uns plafons tipus similars als que podríeu trobar a qualsevol espai natural o en un parc natural, i n'hem posat dos que estan, per les dues bandes, tenen informació, i que, un l'hem ficat al pont de Mascaradé i l'altre l'hem ficat a la plana del Molí. La plana del Molí és aquell prat tan gran que hi ha entre Cubelles i Mascaradé, més o menys on està el pont de l'autopista, allò és la plana del Molí, val? Aleshores, aquests plafons tenen, cada banda té bastant informació sobre diferents temes. Hi ha informació sobre la flora dels hàbitats del Foix, hi ha informació sobre la fauna dels hàbitats del Foix, en concret la flora parla de tres espècies de vegetals que hi ha a la zona on està el roure narcís, que es diu Mascaradé, i la fauna hi ha una part dels plafons que té, doncs, una petita llista d'espècies d'ocells. Després hi ha també informació perquè podeu entendre i conèixer les tasques que estem fent de restauració dels hàbitats naturals, restauració de la roureda, restauració de garrigues, en general de paisatge agroforestal, això a la plana del Molí, que és un paisatge agroforestal, és una combinació de conreus i boscos, que és justament el que és aquesta zona. I després, doncs, també hi ha un plafó amb un petit mapa que us indica una ruta circular que qualsevol de vosaltres, doncs, podeu buscar també al Wikiloc. El Wikiloc està, és la ruta circular de la desembocadura del Foix a les Bassetes. Aleshores, en aquesta ruta tu pots conèixer, doncs, diferents elements naturals que hi ha al riu Foix, des de la desembocadura, els oms de les planes, el corral de l'Almirall i les Bassetes. I, a més, la circular et permet, a més de conèixer diferents elements que hi ha dintre el riu, també et porta un moment els turonets que hi ha a dalt de Corral d'Encona, i des d'allà tens una perspectiva, no?, una panoràmica del poble. És una ruta d'uns 8 quilòmetres, fàcil de fer.
I, clar, aquests plafons arriben a Cubelles fruit de la col·laboració també amb l'Agència Catalana de l'Aigua, oi?, d'aquest conveni.
Sí, ja ho veureu, que els plafons surt el logo de l'Agència Catalana de l'Aigua i surt el logo d'ARBA, perquè són les dues entitats o organismes que han impulsat que es faci això, i d'aquí poc, en quan pugui, em posaré dos més de plafons, que també posarà l'ACA i l'ARBA, i en aquest cas posarà també l'Ajuntament de Cubelles, perquè aquests plafons estaran a les Bassetes. Ja, com que les Bassetes sí que és un terreny municipal, doncs aleshores aquí també tindrem el logotip de l'Ajuntament, i en aquests plafons de les Bassetes, doncs, una mica el mateix, tindrem informació amb un mapa perquè pugueu recórrer les Bassetes, no?, perquè pugueu identificar el lloc, una mica d'informació sobre la fauna forestal, en aquest cas a l'altre plafó era més aviat de fauna de prats, no?, i aquí serà una mica un cartell amb una mica explicació de la fauna forestal amb algunes espècies d'interès, un altre plafó amb la flora, un altre plafó explicant l'hàbitat.
I això ho instal·lareu també dins d'aquest 2025, pròximament?
Sí, segurament sí, tant, quan puguem.
Abans d'entrar també en el tema de les Bassetes, que volíem repassar, perdoneu, també heu col·laborat amb l'elaboració d'aquest nou plànol turístic, oi?, de Cubelles, en què, doncs, s'hi poden identificar alguns elements també d'aquest patrimoni natural, i no sé si aquests plafons ajudaran, no?, també, potser,
entre el mapa i els plafons. Sí, esperem que sí, de fet, estem contents de que en aquest mapa turístic que ha fet l'Ajuntament siguin reproduïts aquests valors, perquè en un principi va ser l'Ajuntament que va contactar nosaltres per buscar el nostre assessorament, recomanacions sobre quins valors s'havien d'afegir, i nosaltres li vam dir que era molt important que sortís el roure pel seu caràcter endèmic i la murta pel seu caràcter també, si no endèmic, si característic del riu Foix. És a dir, de roures només existeixen a Catalunya, d'aquests tipus de roures, evidentment, de roures ferroides, i de murtars. Els murtars es troben al Mediterrani central, i en general a diferents punts del Mediterrani, però aquí a Catalunya, i concretament a la província de Barcelona, hi ha molt pocs llocs on existeix la murta, i el riu Foix és un d'ells. I per tant, doncs per això els vam dir que aquestes dues espècies era molt important que sortissin. És un mapa que surt dibuixets, no pot sortir totes les espècies que tenim. Però sí, almenys, alguns llocs, i algunes espècies i alguns punts, com la roureda de les Baquetes, que tenen verdader interès. I aleshores aquest mapa que han fet també té diferents rutes, i una de les rutes passa molt a prop de les Baquetes. De fet, és una ruta que va fins a Roca Crespa, em sembla, i és molt similar a la que es proposem a l'altre mapa. En grans parts coincideix el traçat, perquè et fa anar pel cementiri, tot això, que és una cosa que jo faig moltes vegades també, quan vull anar a les Bassetes, i si no vull fer tot el camí per la carretera, pel Foix, el que faig és anar recte pel cementiri, pujar el turó i baixar, i arribes molt més ràpid. Està molt més a prop que no pas sembla, si vas caminar.
D'altra banda, pel que fa a la custòdia del Foix, també aquest any diria que heu incorporat una novetat, que és el Corral de l'Almirall, que en aquest cas és un terreny privat, oi? En què consisteix també aquesta custòdia?
La custòdia del Corral de l'Almirall, com bé dius, és un projecte a part, perquè és una finca particular, però igual com passa amb les Bassetes, és una finca particular que està annexa al domini hidrogràfic. Per tant, tot i que és un projecte diferent, és un projecte que té relació amb el gran projecte del corredor ecològic del riu Foix. De fet, la nostra intenció és anar fent així, saps, Pau? Anar fent projectes de custòdia en terrenys públics o particulars que siguin propers en aquest riu, per així realment aquesta connexió ecològica sigui realment efectiva, perquè és molt més efectiva una restauració ecològica si inclou parcel·les properes al riu, no?, que s'estenen per la plana més enllà del riu, que no si aquesta restauració ambiental es limita només a la pròpia riera i ribes del riu, que teniu que recordar sempre que és un espai natural dinàmic que en qualsevol moment el riu Foix s'enfada i fa patabomba i ho destrossa tot. Ho envia tot a Menorca, m'enteneu? Per tant, hem d'entendre que el primer problema que li hem fet a riu Foix i que li hem fet a tots els rius d'Europa i que ho vam comprovar, el resultat, a València, quin és el resultat de fer aquest problema, quin és? Doncs és constrenyir l'espai fluvial, és urbanitzar i conrear sempre, 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 cada cop més a prop del riu, com hem fet aquí al Foix. I aleshores aquest riu queda sense prou espai perquè les seves formes de vida puguin desenvolupar-se i per poder recuperar-se aquestes formes de vida després de aquests canvis ambientals que fa el riu, que estem parlant d'un riu mediterrani que té grans variacions de nivell, que pot estar molt en temps sec, cada cop pot baixar aigua, tot això, no? Doncs aleshores el Corral de l'Almirall, que és una finca particular, a més és una finca agrícola i forestal, té dos parcel·les, i aquesta finca és antiquíssima, és una finca mil·lenària que està datada des de fa més de 1000 anys, té la mateixa edat que el castell de Cubelles. Vale? Aleshores, aquesta finca, el nostre projecte consistirà en, per una banda, fer una mica de gestió forestal a la pineda que té, tallar arbres, vale? Però seleccionant-los, tallar els pitjors i deixar els millors, una mica per reduir risc d'incendi en aquesta finca que està enganxada al gran bosc de Puig de Dimbla, que és un bosc enorme, i per altra banda està molt a prop de l'entrada de Mestrader. D'altra banda, ja hem plantat aquest hivern, on hem començat a plantar, perquè l'any que ve continuarem, una devesa, al contrari que un bosc, si a les Bassetes hem fet una selva, amb arbres molt junts, silvestre, al Corral de l'Almirall, com és una finca agrícola, el que hem fet és una devesa, que és més aviat similar a el que veieu en un conreu o en un parc, els arbres molt separats entre si, val? I més aviat alineats per d'aquesta manera facilitar el conreu del sòl al voltant o més aviat la pastura, perquè aquesta finca, sabreu que és la finca on pastorava l'Amador, que ens va deixar fa poc, el nostre pastor, l'últim pastor de Cubelles, i ara el que estem buscant és altres pastors de la comarca que vulguin venir a pasturar puntualment tant alguns llocs del riu Foix com sobretot aquesta finca, el Corral de l'Almirall, perquè per mantenir també un hàbitat que és natural però està pertorbat per l'home, que és la pastura, el prat. Vale? Els prats són un hàbitat que en les nostres condicions naturals, si no fa res, evolucionen, es converteixen en bardisses i després en boscos. L'única manera de mantenir un prat és amb una pertorbació. Què és la pertorbació? Doncs l'uri amb una falç o un pastor amb ovelles o el foc. Vale? Són aquests tres elements principals els que generen pertorbacions que fan retrocedir la vegetació i que fan regenerar la vegetació herbàcia, que és la primera que surt. Vale? Doncs part d'aquest projecte també és aconseguir mantenir això. Vale? Que això és algo que no ho podem fer nosaltres sols, sinó que necessitarem l'ajuda de ramaders de la zona, perquè clar, quan vaig començar jo aquest projecte comptava amb que l'amador seria el que faria aquesta tasca i ara se m'ha mort l'home. I aleshores, doncs això, a part de que ens ha deixat aquesta persona, significa que un actor ecosistèmic molt important d'aquí de Cubelles ha desaparegut, que era el pastor, perquè el que fan els pastors no ho fa ningú més. I, bueno, això serà una mica el projecte del Corral de l'Almirall. Una altra cosa molt important que té aquest projecte és que per aquesta finca hi passa el canal de rec del Foix, del qual nosaltres som membres de la Mancomunitat de Regants. I nosaltres una cosa que volem fer és arreglar el traçat d'aquest canal, o sigui, la desviació d'aquest canal cap a la finca, arreglar el rec, diguéssim, tornar a tenir rec en aquesta finca, no només per poder irrigar aquesta dehesa o altres conreus que els propietaris volen tenir entre la finca, no? Que volen tenir també els seus hortets, aquesta gent que viuen allà. Bueno, no hi viuen, hi viuran d'aquí a poc. I una altra cosa que volem fer és construir en aquesta finca una bassa que serveixi per la reproducció dels amfibis i per l'abeurador de la fauna i que, a més, quan vessi aquesta bassa, perquè aquesta bassa no només agafarà el riu del Foix, l'aigua del riu Foix, sinó també recollirà tota l'aigua que plourà a la finca, si plou molt o si baixa molta aigua pel canal, el que farem és que part d'aquesta aigua es retornarà al riu Foix, que és una cosa que ningú fa i estaria molt bé que molta gent fes, perquè al final estem fent extraccions, no?, als rius i als aqüífers, però a ningú se li acut mai fer retorns de part d'aquesta aigua que utilitzes. I això és una cosa que ho he vist en diversos projectes, en rius o projectes ecològics que ho fan, no?, i té molts bons resultats, perquè, de fet, fins i tot, si ho aconseguim fer, no dic que amb això aconseguirem que baixi més l'aigua, no?, perquè la quantitat d'aigua serà ínfima, però sí que estem recarregant un aqüífer, que al final això es tradueix en la llacuna que tens a baix, a la desembocadura, es mantingui. Vale? Perquè aquesta llacuna que tenim a baix de la desembocadura és com l'indicador de quin és l'estat de salut del nostre aqüífer. Vale?
Molt bé.
I ja està, doncs això serà el projecte del Corral de l'Almirall, que és un projecte que serà molt important, ja veureu.
Perfecte. I d'altra banda, també ara recentment doncs, des de l'Ajuntament es va fer públic que s'estan estudiant nous sistemes, no?, en cas que s'hagin d'encarregar obres de canalitzacions, de torrents o algun sobreeixidor, fins i tot cap al riu, sistemes més naturals que el formigó, no?, que era el que s'havia optat històricament. Com veieu també doncs, aquest canvi de mentalitat, no?, a l'hora de fer obres d'enginyeria, de buscar elements com la fibra de coco, es va parlar, o bé l'ús de pedres i roques per trencar la força de l'aigua i reduir l'erosió, en lloc de fer servir, diguéssim, els calaixos de formigó o peces de formigó com amb la majoria d'obres s'havia estat utilitzant fins ara.
Bé, en quant a la canalització en formigó de torrents, com és el cas del torrent del cementiri, és un exemple que tenim aquí a Cubelles que es va fer això, nosaltres pensem que és una manera de tractar un riu la més negativa possible. O sigui, no hi ha pitjor manera de tractar un riu que convertir-lo en un calaix de ciment. I després els resultats, doncs mira, saps tota la recollida que vam fer amb la custòdia de platges al riu Foix?
Sí.
Doncs va ser just a sota d'aquest torrent canalitzat. En realitat, el que estem veient és que canalitzar torrents el que fa és augmentar moltíssim la velocitat i l'escorrentia i transportar a gran velocitat. Vale? Per tant, per aquesta raó, i també perquè directament és que és una destrucció d'un hàbitat prioritari, no? Perquè els rius són hàbitats prioritaris, fins i tot els rius secs són hàbitats que tenen molt interès, i clar, ficar-li ciment és destruir aquest hàbitat, i destruir completament el seu dinamisme, no? la seva irregularitat, perquè un torrent el que té és meandres, té platgetes, té gorgs, no? Foradets, on s'hi acumula una bassa, tots aquests elements són el que fan que un curs fluvial, inclús un curs fluvial sec, sigui dinàmic i tingui biodiversitat, perquè hi ha animals que són terrestres, hi ha animals que són aquàtics, que s'aixopluguen temporalment en aquestes basses, me refereixo sobretot a insectes, tipus espiadimonis, amfibis, mosques d'aigua i coses d'aquestes que moltes ni les veiem, però realment els cursos fluvials són un dels hàbitats que alberguen més biodiversitat d'Europa, ¿vale? Darrere dels mars i poca cosa més, és que realment concentra moltíssimes espècies. Aleshores, un cop hem deixat clar que nosaltres som totalment contraris a pavimentar cursos fluvials, els mètodes proposats, més similars a sistemes naturals, no?, com la fibra de coco, les rocalles de pedra, evidentment les considerem molt més adequades que no pas el formigó al paviment. Ara bé, tampoc les considerem la solució adequada, perquè nosaltres sempre hem sigut defensors de la vegetació de ribera, és a dir, tot això no deixen de ser pegats per intentar no recuperar la vegetació de ribera que farà aquesta funció gratis. ¿Vale? Així que totes aquestes coses de fibra de coco, de rocalles, tot això, és veritat que queden millor integrades, no?, i que responen millor a les dinàmiques fluvials que no pas la marranada de fer el paviment, però no deixa de ser veritat també que és una excusa per gastar diners dels contribuents en solucions tecnològiques, perquè al final no deixa de ser solucions basades en la tècnica, en la enginyeria, i no pas en la biodiversitat, perquè al final molts d'aquests torrents, si simplement els gestionéssim bé, si no tinguéssim una guerra, per exemple, contra la successió ecològica, i si l'Ajuntament fos capaç de fixar-se en el que nosaltres hem aconseguit a Bassetes amb la bardissa, no?, amb la successió ecològica d'herba cap a bardissa, cap a Roureda, torrents com el torrent del cementiri, que té un tros de bardissa que cada any el destrossen, no?, més amunt de la part pavimentària hi ha un tros que és bardissa, no?, que és esbarzés, i cada any no, però cada 5 anys l'han d'arrasar amb una màquina perquè la bardissa es posa fins a dalt. Doncs allà, en un laberint, aquestes alçades, allà ja hi hauria una jove Roureda o una jove Humeda. Mm. I ens hauria sortit molt més barat i al final tindries un element amb una potència, no?, que és l'arbre d'arrel, doncs molt més forta que no la fibra geotèxtil, i que a més doncs, té moltes altres funcions. No? Vull dir que si la fibra geotèxtil aquesta o la fibra de coco fa algunes de les funcions que sí fa el bosc de Ribera, no les fa tan bé com les fa el bosc de Ribera, i a més totes les altres funcions ecosistèmiques no les fa, perquè no és un element viu. Per tant, a nosaltres mai ens compensaran amb aquestes merdes, ho sento bé, però nosaltres sabem molt bé el que volem fer i sabem molt bé quina és la prioritat en el cas dels cursos fluvials, que és recuperar la seva vegetació i la seva fauna. I tot l'altre, doncs, és marejar la perdiu. Diguéssim, és intentar desviar l'atenció al problema dels rius a coses que no són el verdader problema, com si els rius estiguessin mal fets i no fossin nosaltres els que hem fet malament, com deia al principi, les nostres edificacions acostant-les massa al riu.
Clar.
M'explico?
Sí, sí.
Ara bé, entenc que hi ha zones, com probablement deu ser el torrent del cementiri, jo és que tinc molt la sospita d'aquestes coses que vol fer l'Ajuntament, les vol fer el torrent del cementiri perquè realment és un torrent problemàtic. I què passa? Que en molts llocs ja està constrenyit totalment, aquest curs fluvial està superestret i potser doncs, volen canviar això. De totes maneres, tota la part que està pavimentada difícilment la podran canviar, perquè és tota la part que va per la plaça del Mercat i que passa per sota del carrer del Torrent del Raval i que està, és un claveguerram, aquell lloc, o sigui, no sé de què servirà aquesta actuació, tampoc, perquè tampoc no he vist cap mapa ni aquesta
no, encara
no explicava gran cosa. De fet, ni tan sols explicava en quin torrent ho faria.
Exacte.
No explica si ho farà el torrent de Santa Maria, el torrent del Cementiri,
sí,
el riu Foix. Si ho fan al riu Foix, aquí toparem, perquè, clar, si ho fan al riu Foix significa que ho fan a les zones que nosaltres estem construint i que estem fent restauració de bosc de ribera, i aquí, doncs, no sé què passarà, hi ha conflicte aleshores, perquè nosaltres ja estem plantant bosc de ribera, si venen i fiquen aquestes lones, aleshores haurem de destrossar el bosc de ribera que estem plantant, i tampoc no hi ha tantes riberes en el fos.
Sí, sí, bé, de moment no s'ha concretat a on es voldrien utilitzar aquestes tècniques, només que s'estan estudiant pel futur.
Bé, és només que s'està valorant, no?, perquè hi ha altres municipis que ho han fet, i, bueno, mira, de fet, al tram final del Foix ja n'hi ha un tram que fa molts anys, em sembla que va ser l'època del Vidal, van ficar una malla d'aquestes, no sé si te'n recordes.
Sí, tot el caminet del sud.
De la Pallissa, que és des de la C31 fins a la via del tren, la riba oest, la riba que dona Cunit,
sí.
La dreta, baixant, que ja ara hi ha com una plantació de vítex i així alguns arbustos i una filera d'arbret i el caminet aquest tan bonic. Tot allò té una geotèxtil a sota.
Sí, sí, es va fer així, la llera es va fer amb tèxtil, geotèxtil aquest, sí.
Bé, una pega que jo veig del geotèxtil aquest, que ja hi ha al riu Foix, és que en el seu dia es va fer aquesta plantació, però impedeix que hi hagi més regeneració de la vegetació. És a dir, el Freixa, per exemple, que està regenerant el riu Foix, que està ocupant llocs del riu Foix, sobretot des que l'Amador va anar minvant la seva activitat, doncs el Freixa, que havia sigut reculat per les ovelles, directament així us ho dic, les ovelles els encanta el Freixa, està boníssim per elles. Doncs a mesura que hi havia menys ovelles, el Freixa ha anat recuperant llocs del Foix fins al punt que a la desembocadura tenia una freixeneda. Fixeu-vos bé, com just en tot el lloc on està la geotèxtil, no en surt ni un, no pot. Està impedint la regeneració d'un hàbitat prioritari que al final faria les funcions que tu vols que faci aquesta malla. Uh-huh. T'estàs gastant més diners, al final, per una cosa... No sé, jo aquí és que veig que el màxim beneficiat és l'empresa, no, ni el riu, ni els coellens, ni... Saps?
D'acord.
Una tomadura de pelo.
Bé, canviem de tema, Oriol, perquè també et volia preguntar, ara fa aproximadament un any, fins i tot una mica més, que es va tancar la gatera, diguéssim, el nucli de gats que hi havia a la zona de les Bassetes. Sí. També, doncs, la situació de sequera ha anat revertint. Aleshores, com valoreu també la situació de les Bassetes, ara un any després d'aquest canvi, no?, tan important per aquest espai?
Va, les Bassetes, aviam, aquest canvi ha fet que ara les Bassetes estan millorant molt. Les Bassetes ara té un espai molt més proper a el que seria un espai natural protegit, que és el que volem que sigui algun dia. I concretament aquest espai on estava la gatera, que no sé si recordo que estava totalment degradat, el terra era nu, perquè clar, estava edificat, aquell lloc estava ple d'edificacions, ara és un prat. De fet, ja he tingut que segar aquest prat diverses vegades, perquè si no aquest prat s'hauria ficat molt llarg. I, com tu dius, la sequera ha minvat, aleshores això s'ha traduït en una millor regeneració d'aquesta vegetació herbàcia. Altra cosa que ja he començat a fer és que un cop ja he aconseguit eliminar quasi totes les espècies exòtiques invasores que hi havien introduïdes a propòsit allà, no he aconseguit amb totes, però estic bastant avançat amb això, el que he començat a fer és clarejar també arbres que hi ha allà per afavorir els roures, que és el nostre objecte de conservació. Per exemple, hem tallat una olivera que estava creixent al costat d'un roure. Per què? No perquè li ens faci ràbia la pobra olivera, sinó perquè la nostra intenció és que aquest roure ara es faci gruixut i faci una capçada ampla i faci gra i es reprodueixi. Mm. Això, a partir d'ara, en diversos punts de les Bassetes on el bosc ja està bastant regenerat, veureu que començarem a fer tasques de gestió forestal, perquè les nostres tasques de restauració ambiental no van només de plantar arbres, a vegades també en mato d'arbres, ¿vale? En tallo, però en tallo de forma selectiva, és a dir, segueixo un criteri que és per afavorir una estructura forestal que sigui més madura i que sigui més diversa i sobretot que inclogui més espècies d'interès, com ara el roure ferroide endèmic. Vale? I això és el que estem començant a fer ara a les Bassetes. A la part on estaven els gats hem tallat alguns arbres per afavorir altres, i a la part on estan els àlbers, que és l'albereda, que és aquests arbres tan alts que hi ha de color, amb el tronc de color blanc, també estic fent el mateix. Estic matant plàtans, estic matant alguns dels àlbers per afavorir el roure. Mm-hmm.
I d'altra banda, també, doncs, ara s'ha conegut recentment que s'ha aprovat definitivament el canvi d'usos dels terrenys de la tèrmica des d'Arba Litoral, dins de la plataforma SOS Plana Litoral. Havíeu rebutjat, no?, aquest projecte. No sé si doncs, ja teniu alguna posició concreta doncs, del fet que la Generalitat hagi donat llum verda, no?, a aquest canvi urbanístic.
Bueno, doncs, l'únic que podem fer nosaltres és lamentar-nos de que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Cubelles no sàpiguen veure l'impacte que tindrà per la població de Cubelles i pel medi ambient de Catalunya aquest projecte, perquè fan veure que aquest projecte és un projecte aïllat, però aquest projecte afecta a l'últim tros no urbanitzat entre Cubelles i Cunit, i no és només aquest projecte, està el càmping i està la desalinitzadora. I, a més, està el creixent interès d'especulació urbanística en la resta de conreus que hi ha al costat. I jo, mira, des d'aquí, des de casa meva, veig les grues, com veig un bosc de grues, mirant, si miro cap a Cunit, ¿vale? Aleshores, ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Cubelles estan tenint això en compte. Sembla que els és igual continuar pavimentant planes inundables. Després, això un dia, si un dia el Foix s'enfada, ho pagarem molt car. Ho pagarem amb vides humanes, eh? Quan dic que ho pagarem molt car i m'enfado és perquè arriba un punt que a lo millor aquesta gent es pensen que nosaltres només estem aquí per defender pajaritos i tal i qual i mirar estos mataos, però és que aquí vivim milers de persones i és una plana inundable i com més la pavimentem, més en risc posem els milers de persones que hi viuen. I clar, jo us convido a qualsevol de vosaltres a que consulteu els mapes d'inundabilitat que ens disposa, que posa a disponibilitat pública i que es troben a internet de la Generalitat i de l'Estat, del Miteco. N'hi ha dos, els podeu comprovar, són similars. En tots dos casos veureu com aquesta plana, evidentment, que és inundable. Això és el primer, val? Perquè aquí s'està parlant de pavimentar una zona que fins ara no estava tota pavimentada. Val? És una gran superfície pavimentada que deixarà d'infiltrar el subsol i que el que farà és provocar més escorrentia. Com el que parlàvem del torrent del cementiri, doncs el mateix. Mm. A banda d'això, també nosaltres hem de lamentar una cosa que està clar, que a l'Ajuntament li importa un bé negre, que és que es destruirà un dels únics dos punts de nuclis reproductors de l'OM a Cubelles. I, per tant, un cop s'aprovi aquest projecte, els únics OMs vius i en capacitat de reproduir-se de Cubelles seran els que tenim nosaltres en custòdia a l'Homera de les Planes, i els homes de Mas Mortes seran destruïts. I, per tant, aquí això nosaltres ho considerem una responsabilitat directa de l'Ajuntament, val? Perquè aquí la Generalitat no en sap res d'això. I, en canvi, qui sí ho sap, perquè nosaltres hem enviat informació i perquè hem estat en els plens explicant-lo, i igualment tots han votat a favor de fer aquest projecte, és l'Ajuntament. Per tant, tots els grups polítics de Cubelles tindran responsabilitat en la futura extinció de l'home a Cubelles. Ho sento molt, perquè amb un nucli reproductor més, saps? O sigui, amb dos nuclis reproductors, si t'encarregues un, vol dir que ho has reduït a la meitat. I l'altre que queda, recordem que està en la riba del Foix, en un espai dinàmic en què en qualsevol moment el riu Foix, per molt que Arba planti homes, el riu Foix en qualsevol moment es pot carregar els homes a les planes. Mm. I si el riu Foix es carrega els homes a les planes i vosaltres us carregueu els homes de Mas Mortes, doncs ja no hi ha homes de Cubelles. Felicitats, Ajuntament de Cubelles, heu extingit una espècie. No hi ha res més a dir amb aquest tema, perquè amb el tema de l'hom, el que passa, no sé si us n'esteu assabentat, és que aquests homes estan just a on es farà la via de sortida de tots aquests camions i, per tant, s'han de tallar i s'han de... I no em vingueu amb històries de, no, els trasplantem... No, estem parlant d'arbres adults centenaris, no. O sigui, arbres d'aquestes característiques o es respecten perquè el projecte contempla la seva presència i aleshores la carretera de turno o l'edifici de turno no fa allà, es fa uns metres més cap allà, o no es respecten i es destrueixen, que és el que es farà.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí per avui. Hem repassat diversos temes, sobretot doncs, la notícia principal amb què hem obert l'entrevista era que s'han posat aquests plafons informatius al voltant del riu Foix, una col·laboració entre Arba i l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això n'hem parlat amb Oriol Millán.
I fins aquí el recull informatiu a l'edició d'aquest informatiu de Ràdio Cubelles. Més informació a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
Ràdio Cubelles, al mitjà
Montilla, molt lluny de casa, noves criatures, ni seny ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, nana de na. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, nana de na.
twice. Look at me again and is it gonna be a fight? We're gonna rock this town, we're gonna rip this place apart. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town,
Radio Cubillas.